Bon dimecres a tothom. Som aquí una setmana més a l'Amunt al Taló, el programa radiofònic més teatral de la ciutat. Ja ho sabeu, si us agrada el teatre, si teniu ganes de conèixer quines propostes teatrals es fan a la nostra ciutat, si us agrada la història o esteu interessats en el teatre musical, l'Amunt al Taló és el vostre programa. Escolteu-nos i estareu al dia de l'agenda de la nostra ciutat. Escoltareu entrevistes a les diferents companyies teatrals de Sabadell. Coneixereu amb més profunditat la història del teatre sabadellenc i podreu escoltar recomanacions teatrals i cinematogràfiques, entre altres coses. Però tot això no seria possible sense l'enorme feina que fa tot el nostre equip, a qui volem agrair una setmana més, perquè sense ells aquest programa no seria una realitat. Darrere el programa d'avui hi tenim a la Laura Lozano a la producció, Pol Juera a la claca, a l'Aina Fanoll a la platea indiscreta, els germans Quero a la secció del duel de musicals, a l'Elvira Franc a la secció de teatre de Franc, al control tècnic Toni González i avui al micròfon Carlota Gorgori. Les mostres de solidaritat amb el poble de València no s'aturen i aquesta setmana ha estat el torn de les arts escèniques. Aquest dilluns, 25 de novembre, el Teatre Tívoli s'ha realitzat l'Amunt al Taló per València, una gala solidària en què tota la recaptació serà destinada als professionals de les arts escèniques de València. En aquesta gala, dirigida per Joan Arquer i amb guió de Jaume Vinyes, ha estat conduïda per l'actor Santi Millán i ha inclòs actuacions de les arts escèniques i musicals d'artistes com Joan Dausà, Julio Manrique, Judit Nederman, Clara i Ariadna Peia, de Goll de Gom, Sol Picó, Cristina Plaza, Carme Portacelli, Josep Maria Pou, Gerard Quintana i Emma Vilarassau, entre d'altres. Una mostra de solidaritat del sector escènic i musical per totes aquelles persones de l'escena valenciana que s'han vist afectades per les conseqüències de la Dana. Malauradament, perquè l'Estat hauria de ser el responsable, sols el poble salva el poble. Doncs va, repassem els continguts del programa d'avui.
Amunt al Taló.
Doncs avui, a l'inici del programa, repassarem, com sempre, les propostes teatrals que tenim per aquest cap de setmana a la nostra ciutat, de la mà de l'Aina Fanoll. Parlarem en part de la companyia La Gran Berra, que presenta i s'estrena aquest cap de setmana un espectacle anomenat Un arròs amb Carlos Cuevas a la sala La Quartera de Can Capablanca. El nostre equip de carrer ha viatjat fins al Teatre de Sant Vicenç per viure una de les funcions de Parlem d'Amor i altres, i saber també com ho han viscut els seus espectadors. A la secció del duel de musicals, el germans Quero faran una selecció de musicals relacionats amb la televisió a causa del dia 21 de novembre, que va ser el Dia Mundial de la Televisió. I, finalment, per a tancar el programa, la nostra col·laboradora Elvira Franc ens porta els seus comentaris de dues obres de la ciutat, Casting Lear, Caramel i Fisterra. Perdoneu, tres obres, comentarà l'Elvira. Ara sí, després de fer un repàs dels continguts del programa, aixequem el taló.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
Doncs toca obrir agendes per apuntar-nos totes les propostes teatrals que tenim aquest cap de setmana a la nostra ciutat. I per fer-ho ja tenim a punt, avui li toca a l'Aina Fanoll. Bon vespre, Aina.
Bon vespre, Carlota.
Què tal? Com tenim aquest cap de setmana?
Bueno, aquesta setmana no hi ha gaire proposta teatral.
Ens passa el novembre, passa. Perquè jo crec que després el desembre fa...
Pastorets,
tothom s'està preparant.
Sí.
Tothom s'està
sí,
preparant.
Sí, sí.
Però bueno, alguna cosa em sembla que hi ha.
Sí, el que hi ha és el Teatre Sant Vicenç, bueno, és l'última funció de Parlem d'Amor i altres a nits al vestíbul, però, com ja vam dir, les entrades estan exaurides. Nosaltres hem tingut la sort de poder anar a fer la claca, però ja no queden entrades. I a la Quartera hi ha Un arròs amb Carlos Cuevas, i hi ha funcions el divendres 29 a les 8 amb entrades exaurides, el dissabte 30 a les 12 i el diumenge 1 a les 6. Podeu reservar les entrades a laquartera@cancapablanca.cat. I el cas del Pere Quart segueix l'exposició Qui és Feliu Formosa fins al divendres.
Perfecte. Bueno, poquet però suficient.
Sí.
Alguna coseta per si tenim ganes de gaudir. I on podem recuperar la informació?
Ai, recordeu que podeu trobar tota la informació sobre les representacions, els horaris i la venda d'entrades a l'app sincronitzats de l'Ajuntament de Sabadell o al web de Sabadell Cultura.
Perfecte. Doncs ja ho sabeu. Si teniu ganes de gaudir aquest cap de setmana d'alguna cosa de teatre, doncs tenim aquestes dues propostes. Moltes gràcies, Aina. Fins aviat.
Fins aviat.
Amunt al Taló. 8 temporades parlant de teatre. L'entrevista.
A El pròxim cap de setmana arriba a la sala La Quartera de Can Capablanca el primer muntatge teatral de la companyia sabadellenca La Gran Berra, Un arròs amb Carlos Cuevas, escrit per en Carles Xuriguera i amb direcció de Ruth García. Una comèdia irreverent que qüestiona les regles del teatre amb humor. Per conèixer una mica més a la companyia i també l'espectacle, tenim aquí a l'estudi el seu autor, en Carles Xuriguera, la seva directora, Ruth García, i l'Òscar Castellví, un dels seus actors. Bon vespre a tots tres.
Hola, bon vespre, bon vespre.
Moltes gràcies, gràcies per compartir aquesta estoneta.
Gràcies per convidar-nos.
Bueno, sempre intentem que tots els espectacles tinguin una cobertura en el nostre programa i ens agradaria conèixer una mica més primer la companyia. Com i amb quin objectiu neix La Gran Berra?
És molt fort, perquè és la primera vegada que sento el nom La Gran Berra. Que
I no com
que...
sona?
Sí, sí, pronunciat des d'una altra boca que no és la nostra, des d'una altra sonoritat, i m'ha impressionat molt. Sí, sí, dic, ostres, això és molt fort. No, gràcies. No, de veritat, estic molt content.
Pren realitat, no?
Sí,
de cop
pren,
i volta.
Pren cos i pren ànima i està bé. Que La Gran Berra és una colla d'amics que alguns fan teatre i altres... Bueno, alguns fan teatre professional, altres fan teatre amateur, però tots fan teatre. I tenen ganes de dir alguna cosa. Nosaltres ens trobem, parlem de teatre, filosofem, i a partir d'aquí doncs vam articular doncs aquesta cosa de aquesta, no sé, aquesta trama de conseqüències apolipèptiques.
I amb quin objectiu neix La Gran Berra?
Doncs no massa amb cap objectiu, no?
No,
ens trobem, quedem, riem, parlem, mengem, perquè mengem molt, i llavors vam dir, va, posem una escena, perquè el cul inquiet del Carles va voler escriure arrel d'una trobada que vam fer, que va sortir en coses així molt teatrals, i va dir, vaig escriure-ho, i va escriure-ho, i després de 2 anys vam dir, ostres... La primera lectura...
Dos anys, eh?
La primera lectura, va, fa 2 anys, eh?
Sí. Està gastada, ja.
Ja l'hem cremat.
Està passant de sang.
I llavors va ser com posem-la en escena, va. I mira, ha sigut és com un repte i un divertimento per nosaltres, no és amb cap mena d'objectiu. I llavors vam dir, home, però qui som? Qui som nosaltres? I va sortir... Perquè això una mica neix d'una gambarrada, pues, jugar amb aquesta cosa... a més, estem tots molt fotuts en la nostra vida personal. I llavors vam dir, pues, La Gran Berra, perquè, mira, ens sonava bé i era també la cosa aquesta de... Bueno, ens vam posar aquest nom, però sense masses intencions de res, senzillament ganes de fer coses...
I el primer que surt de La Gran Berra és Un arròs amb Carlos Cuevas. Què ens en podeu explicar d'aquest muntatge que puguem explicar, perquè tampoc volem desvetllar massa informació?
Jo puc dir que hi surt l'Òscar Castellví, que és un dels actors més importants que tenim a Catalunya. És un paio, és molt bo. Està carregat de manies, però és molt i molt bo. I és l'actor protagonista d'aquesta obra. I la trama, sense explicar res... va de, doncs, el duc de Gloucester, Ricard III, convida els seus amics a un apartament a York i per fer un arròs. I a partir d'aquí, doncs, passen coses.
I si tu vols creure, tu creus, i si no, no.
Sí, és com un arròs, no? Que tothom fa arrossos i de vegades és un arròs o és una paella, o és de verdures o de carn. Passa una mica de tot. Si tu vols creure que és un arròs o no... O a veure què... Perquè, com dèiem abans, neix tot de trobar-nos i de trobar-nos al voltant d'un arròs. I el fet de que en aquest cas, un dels altres actors, l'Oriol Berg i l'Albert Clapés, són bons cuiners i d'anar cuinant, i va néixer això, l'arròs. I amb en Carlos Cuevas. Vull dir...
Per què amb en Carlos Cuevas?
Dramaturg?
Sí,
és el dramaturg, en Carlos Xuriguera, que també és un dels millors actors que tenim en aquest país, i ara també és un dels millors dramaturgs. És un dramaturg emergent.
Exacte.
Perquè ara tothom és emergent.
És emergent, no? Tothom és emergent.
És un dramaturg jove, i ara ens
explicarà... Com la companyia.
També és emergent.
Tots som molt joves. I...
Carlos Cuevas és un nom qualsevol, és el primer nom que em va venir al cap, i l'autor de l'obra que... Hi ha l'autor, que sóc jo, de veritat, que m'entrevistes aquí, en aquests moments, Carles Xuriguera, i hi ha l'autor d'aquesta obra, que és un personatge que surt a l'obra i li passa pel cap Carlos Cuevas, com li podia passar pel cap un altre nom. Jo crec que és un nom comú. Hi ha molts Carlos Cuevas al món.
Sí, sí. un espectacle que dèieu que és per qüestionar les regles del teatre. Tot i el teatre entenem moltes vegades que és un art en el que tot és possible, té regles el teatre?
Té unes regles establertes, sí, sí, i hi ha unes regles que es poden, hi ha unes regles que, com qui són, es poden trencar i es poden utilitzar a favor teu per jugar errors, per jugar equívocs que, ostres, per no donar-li la cosa tan fàcil al públic. O sigui, pot ser que el que s'estigui representant no tingui res a veure amb el que està explicant l'obra. Mm-hmm. Pot ser que el que s'estigui representant el que volem dir sigui la tercera cosa que el públic veurà o que se n'entenarà del que està representant. Hi ha com tres capes de lectura, no? El que passa és que no ens n'adonem fins al final.
Sí.
I és això, és jugar amb la possibilitat que té el teatre, més enllà de la seva forma, que nosaltres no és que trenquem la forma teatral, però sí les seves estructures i les seves regles.
Bueno, i que fem ús des d'un punt una mica paròdic de tots els formats,
sí,
teatrals.
Sí, sí, sí.
No?
Sí, sí, d'una manera...
Subratllant els jocs
d'una manera còmica, però sí, sí, és veritat. Utilitzem diferents tipus de teatre i el posem a sobre l'escenari.
Ruth, participes en l'espectacle des de la direcció, també des de la interpretació. Quan llegeixes el text et planteges la direcció del muntatge.
Ah, no, no.
La primera línia...
Va ser
això?
Dit. El Carles va dir, i ho dirigeixes tu.
Perquè és l'única que ens pot posar recte. Vull dir que saps que ens posa ordre i és un sergent.
No ets el primer que m'anomena així?
Ja, ho suposo. No, és que era evident que havia de ser ella. Jo no tinc cap sentit de la direcció, vull dir, sóc un anarco total, vull dir, si vés de posar ordre jo no ens en sortiríem. En Castellví és un actor estrella, vull dir que en ell no, saps, li has de portar tot fet i mastegat. I els altres dos són molt curtots, pobrots.
Rebrà tothom.
Val a dir que la companya és un grup d'amics i amigues, però hi ha molt de talent, i és veritat, i vull dir que cadascú està en el seu espai i crec que està en el lloc on millor es desenvolupa.
Sí.
En aquest cas, la Ruth fa anys, ella és actriu també, però fa molts anys també que dirigeix i és creadora, i en aquest espectacle no només es necessita una bona directora, sinó també una persona que tingui bones idees i que sigui una creadora en tots els sentits. I és això, perquè és una... L'obra, a mi m'agrada dir que és una bogeria simpàtica, és una bona comèdia i que toca molts pals i passa per molts puestos. És molt divertida de fer i de veure, no ho sé, perquè no ens han vist encara.
Bueno,
no he tingut
fill.
Cap...
Sí,
I què n'ha opinat? És el primer espectador
són els
que he tingut.
Socis.
El meu fill, a l'hora de dinar, quan venia al local per dinar, amb el tàper...
Això és veritat, és veritat. Hem tingut, sí, sempre hi havia el públic menjant, oi?
Sí. El podem veure, però clar, ell no és una obra que li toqui amb ell, però bueno...
És interessant també, sí,
interessant.
Teníem com a,
una visió...
com a feedback un espectador amb un tàper, però que no és per la seva edat la funció.
Bueno, però està bé. I Òscar, en representació, almenys teva com a intèrpret, llegeixes el text, està, com dèiem, una comèdia irreverent... Com es planteja això com a intèrpret? Quin repte et suposa com a actor?
Sembla que no, perquè de vegades les coses neixen així, no? Entre bromes, entre amics, però no, val a dir que en Carles ha fet una feina, s'hi ha posat, ha escrit, i des del primer dia, i ha agafat les idees de la Ruth i també dels altres de l'equip, i ha escrit un text molt bo, i com a actor és un repte, és molt interessant, hi ha coses difícils de fer. El teatre sempre és difícil, però hi ha textos que potser hi entres més ràpid, i aquí és fàcil de fer i t'ho passes bé, però hi ha salts interpretatius, hi ha un joc de ritmes, hi ha... Tampoc vull fer spoilers, però hi ha un toc de teatre de l'absurd, hi ha clown, hi ha llocs que jo tenia molt... També és veritat que jo feia temps que tenia moltes ganes de fer un tipus de text així. Tenia moltes ganes de fer un toc així més clown, més absurd. Bueno, és que jo li dic així per anar ràpid, no sé si és encertat tampoc.
Sí, sí, aquest. mama de...
Però sí, és un repte. I a part, la funció gira al voltant una mica de tots els personatges, però sobretot el meu té un rol bastant potent i que...
Intens,
i és difícil, però, ostres, és un gran repte que ostres, que et regala un col·lega. No, he escrit això i jo vull que tu facis això i siguis aquest personatge i també, ostres, et posa en valor i també dius, va, som-hi, fem-ho, no?
I suposo que treballar amb una colla d'amics, com dèieu, us ha portat algun avantatge també a l'hora de la creació, com dèieu, de que tothom hagi pogut participar una mica en tot, o s'han establert bastant els rols de... o tothom ha pogut participar en la creació del muntatge una mica?
Tothom ha anat buscant el seu lloc, no? Vull dir que aquí ningú trepitja les faldilles de ningú i tots ens anem entenent. Jo crec que ha sigut fàcil.
Ostres, jo és que el moment que vam fer les primeres lectures i que la Ruth va començar a dir coses, vaig veure que ens entendríem, perquè tot el que deia la Ruth, hòstia, és que hi estic molt d'acord amb tot això, eh? I últimament m'ha passat encara una altra cosa, que és que jo vinc d'un tipus de teatre, bé, d'una escola concreta, i ells dos, doncs, tenen tota una teoria del teatre que jo desconeixia o que la sé molt poca, i com es posen a treballar amb tot això, amb aquest material, que jo em quedo al marge, perquè a més no em dirigeixen a mi en aquest sentit, em flipo, m'agrada molt i prenc apunts i li demano a la Ruta, envia'm això que has dit i aquests noms que has dit, perquè m'interessa molt.
Per tant, també ha sigut un moment d'aprenentatge.
Jo sóc un tio molt culte i molt intel·ligent, i tot això no ho sabia, saps?
I no tens padrina.
No, vull dir que ostres, que és ben parit perquè aprens, no? I és un gustasso que de cop i volta, doncs, uns col·legues que ens trobem per fer arrossos i per fer dinars i per fer festes, doncs s'ho hagin pres tan en sèrio, tan seriosament, i hagin posat tanta voluntat i tantes ganes, doncs a mi em fa sentir molt, molt bé. M'ha agradat molt, estic molt content.
Pel que sabem, aquest muntatge estarà aquest cap de setmana 3 dies a la Quartera, però això té pinta de que tindrà recorregut, voleu que en tingui?
Sí, a mi m'encantaria seguir, se'n fan curtes, no m'ha estrenat i ja se'n fa curt, ja tinc ganes d'ensenyar-la i de fer aquesta funció i tant de bo puguem repetir a la ciutat o a altres llocs o fer bolos o el que sigui, perquè s'ha fet gros el monstre, el fill, digue-li com vulguis, i ara tenim ganes de treure'l a passejar i que vegi moltes ciutats, no sé, tant de bo es pugui repetir. De moment, mira, també és quan treballes teatralment parlant, necessites també una data per estrenar, perquè tot vagi cap allà, sigui ja actualment com tècnicament, no? I ens vam marcar aquestes dates, crec que hem aconseguit, ja estem arribant, ens queda aquesta última per apretar, però ja tens dates d'estrena i ja estrenes, i després ja, i segurament vindran coses, segurament, jo crec que sí, no ho sé. Bueno, ho ha de veure el públic, també, que nosaltres
sí,
estem
sí,
aquí...
Tant.
Clar, és abans de que neixi,
la primera vegada que portem alguna cosa a escena, estem com una mica a l'expectativa, i encara no ens hem plantejat massa la nostra vida com a companyia de...
Va, jo he escrit dues obres més.
Sí, de fet, ell ha escrit dues obres.
Bueno,
és que surten moltes idees a la sala d'assaig.
Perquè també és d'agrair tenir una persona, un actor i dramaturg que ja tingui, vagi traient sí. text, materials, perquè això
bueno,
costa.
Per tant, ganes
n'hi ha. Ganes n'hi ha.
Llavors, també el recorregut que el marqui també el propi funcionament de l'espectacle sí. i de la companyia. Se'ns acaba el temps, però abans, al ser persones també vinculades al món del teatre, tant local com fora de la ciutat, m'agradaria que veure si breument demanar un desig pel Teatre de Sabadell. Què creieu que li podem demanar al Teatre de Sabadell? Ja que som un teatre que hi ha un programa que intentem potenciar el teatre a la ciutat i intentem sempre posar-hi el nostre granet de sorra.
Ah.
Has passat
veure,
un àngel.
El teatre que es fa a Sabadell, no el que ve a visitar-nos.
No, exacte.
El teatre que es fa... Que siguin més curiosos a l'hora de la creació, que no vagin a preu fet, que intentin anar una mica més enllà del que ja coneixen, que és molt divertit i és molt més interessant a vegades, no? Trobar-te amb... amb una certa dificultat, però alhora a explorar nous territoris. Jo això és el que li demanaria. Jo sóc de... I tots aquí hem començat fent entitats, sí. Faràndula, Sant Vicenç, vull dir que la companyia també ve una mica sí, d'aquests dos centres, eh?
Sí, exacte, la companyia, hi ha gent de Joventut de la Faràndula, gent del Teatre Sant Vicenç, gent que està al Teatre del Sol,
exacte,
també
sí.
Hem actuat altres vegades, jo en el meu cas, els altres ara ho desconec, però a la Quartera i a l'Hem Trepitjat, vull dir que som gent vinculada a la ciutat. Un desig, clar, jo estic molt d'acord amb el que deia la Ruth, d'intentar també obrir-se a...
Que ja es fa, eh? Es sí. fa, eh? Hi ha gent que...
A vegades potser no es fa per por i tal. Potser un desig seria no tingueu por, que ja crec que està molt bé que aquesta ciutat té molta salut, teatralment parlant, es fa molt de teatre, hi ha molts grups amateur, hi ha molt moviment. És lo típic, no? Quan estudies a Barcelona, jo que estic a l'Institut del Teatre i molts dels meus companys sabadellencs que són allà ens pregunten què passa a Sabadell, no?
Pues que passa molt...
Sí, que sou tan pesats defensant la ciutat sempre, no? I no et dones compte fins que no estàs allà. Però això, no, que no deixin de fer teatre, però això, que busquin coses noves i que...
Bueno, i Sabadell és una gran cantera, hi ha molta gent sí. que després... Això ho torna una mica a la ciutat, però sí que és veritat que, no? Aquesta cosa de...
Sí, sí, sí.
Sense por.
Sense por. I
gràcies.
Què diries? Què diries?
No, i tant, és que jo subratllo el que dieu, vull dir que ho subscric, no ho subratllo, ho subscric. I no, jo també us vull dir que hem de donar les gràcies a la Quartera sí. i a la gent de Can Capablanca
sí.
i vosaltres que hi esteu tan vinculats perquè sou de la CUP i tot això.
És a la certa.
Doncs que...
No, tio, ara, fora bromes, això des d'aquí. Des d'aquí agrair la gent de la Quartera perquè ja amb el Galliner hem fet altres muntatges i és un espai alternatiu de la ciutat que va néixer a poc a poc i s'està consolidant i a part de propostes teatrals hi ha dansa, hi ha música, hi ha poesia i cada vegada falta això a la ciutat i aquell és un espai que s'ha de posar en valor. També és un espai de cultura popular que per tots els públics i molt interessant.
I que ho posa pas tan fàcil, és molt fàcil anar allà.
Sí, i l'Albert González porta un tema una mica a la programació.
A Sabadell,
sí,
perquè es queda petit.
Però vull dir,
també
això, vull dir que si tens coses a dir i amb ganes i hi ha professionalitat, és un espai que estan oberts a quines dates hi ha, tal, i vull dir, és això amb l'Albert González, que porta una mica el tema amb la gent del Casal, que són molts, però vull dir que ens ho han posat les coses bé.
El Casal també fan moltes altres activitats, sí. Llavors és buscar calendaris, però que estan com molt disponibles.
Perfecte, doncs deixem els desitjos a l'aire, també pels oients, a veure si s'hi atreveixen a no tenir por. Moltes gràcies a tots tres per ser aquí i recordem als oients que Un arròs amb Carlos Cuevas es podrà veure el divendres 29 de novembre a les 8 del vespre, el dissabte 30 de novembre a les 12 del migdia i el diumenge 1 de desembre a les 6. Però em sembla que la funció del divendres, no? Està exaurida.
Està exaurida.
Per tant, per les altres dues funcions, per reservar les vostres entrades, heu d'enviar un correu a laquartera@cancapablanca.cat. Així
correcte.
Que els oients que en tinguin ganes per aquests dos dies. I moltes gràcies a tots tres.
Gràcies
a tu.
Que
vagi molt bé. Gràcies.
Gràcies.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell. La claca.
Bones, sóc en Pol Juera. Avui surto de la ràdio i me'n vaig cap a la Creu Alta per poder-vos fer la claca sobre Parlem d'amor i altres. Aquesta obra en format vestíbul que ens presenta el Teatre Sant Vicenç aquesta temporada, 24-25, i que exactament no sé de què va, no us puc fer un resum, perquè sí que sabem que és un estil comèdia, sí que sabem que és un estil que fa teatre, és un format vestíbul de proximitat amb el públic, que té un caire de comèdia, i sí que sabem que hi ha diferents referències i que hi ha diferents estils de comèdia, però... Hi ha un secretisme, hi ha un misteri sobre exactament de què va l'obra que no us puc fer un avanç. Per tant, me'n vaig cap a dins, sec, entrevisto el públic i us dic el què. Fins ara. Només acaba la funció, m'acabo d'aixecar i ja estic buscant a gent a qui entrevistar. Aleshores, m'he trobat un grup de joves estupendíssims que no m'esperava trobar, sincerament, dins aquesta proposta que ens fa el Sant Vicenç. Aleshores, bon vespre, com esteu? Qui sou?
Hola, bon vespre. Doncs som un grup de... 4 monitores del taller de teatre que hem vingut a veure l'obra.
Bé, comencem per la pregunta que estic fent a tothom, que és com descriuríeu l'amor en una paraula?
Per mi és respecte.
Respecte mutu,
sí,
no?
Sí, mutu. I en tots els àmbits. Sí.
Exacte.
Per mi és confiança, absoluta.
Confiança, ja és la segona para, la persona que ens diu confiança.
Per mi és experimentació.
Uau, aquesta és una paraula molt, molt que ens pot portar
a descobrir. Bé, vosaltres com a monitors i monitores del taller de teatre heu hagut de participar de formats com són els cafès teatre, de participar de projectes de vestíbul, també veu sortir a Situació Vist, i també heu hagut d'escriure formats per als vostres infants d'aquest estil cafè teatre. Com heu vist la posada en escena de Parlem d'amor i altres, tenint en compte doncs, aquesta vostra condició?
Bé, trobo que és molt interessant la participació del públic i crec que el vestíbul del Sant Vicenç permet una cosa molt xula, que és que no només tens l'espai d'escenari, sinó que també tens l'espai del bar, que és una carta molt bona a jugar i que, tot i que a vegades pel públic pugui ser una miqueta incòmode anar girant el cap de l'escenari, al bar, i depèn d'on estiguis assegut, potser et costa una miqueta més, però com a proposta jo la trobo una carta molt bona.
Val.
Sempre funciona, jo crec, perquè igualment estableixes un vincle encara més pròxim amb el públic. El tens molt a prop al públic, el tens als actors també, i sempre és una oportunitat molt guai per establir vincles i per estar tota l'estona en contacte i en connexió constant amb l'obra.
I què dius tu, a veure?
Per mi crec que és un gran element haver incorporat cançons conegudes per tot el públic, cançons sobretot intergeneracionals, que tant nosaltres que tenim els nostres 19 anyets les coneixem, com també qualsevol públic que vingui, més petits que nosaltres, però també sobretot els que són més grans. Llavors, incloure aquest tipus de cançons on el públic ja s'anima et dona també un gran recurs per aquest joc que comentava la meva companya just ara. Cançons espectaculars com la que diu...
Okay. Com?
Sona una cançó. Parlem d'amor.
Per últim, necessito que anem a ser una miqueta crítics. Quin punt haguéssiu canviat d'aquesta proposta que ens fa el Sant Vicenç de vestíbul?
Jo crec que potser hauria jugat més amb algun punt de la llum, perquè a nivell tècnic sí que em semblava que tenint els focus que teníem, tal i com estaven col·locats, potser una mica era tota l'estona molt neutra. Però trobo que, tot i això, com que el text estava bé, era una bona comèdia, no és un punt que, diguis, li baixa moltíssim.
Jo crec que la forma d'integrar... Les cançons estan molt ben triades, però potser la forma d'integrar-les en les escenes hagués trobat una forma en què fos més seguida o que fos més natural, perquè a vegades sobtava que acabava una escena supermaca i de cop i volta sonava una cançó aleatòria d'amor, ara mateix no se'm ve cap al cap, però que sí que t'aixecava una mica i et treia una miqueta del mut en el que estaves plantat.
Molt bé. Estic per aquí fora al vestíbul intentant que hi hagi gent que em doni opinions sobre aquesta obra i m'he trobat amb el Jordi Leva. Aleshores, jo, bueno, com esteu després d'aquesta obra? Bé?
Molt bé, molt contents.
Molt contents, molt divertida, molt divertida.
Jo tenia una pregunta molt interessant per vosaltres i és, primer de tot, com descriuríeu l'amor amb una paraula?
Jo en tinc dues, compromís i confiança.
Molt bé.
Ah, la presa de compromís. Ja també tinc la de compromís. I confiança també, és que no n'hi ha més.
Són les bases d'un amor, no? Podríem dir el compromís i la confiança. Aleshores, us esperàveu quan veníeu a veure Parlem d'amor i d'altres aquest format d'obra de vestíbul? Expliqueu una mica com ha sigut.
Nosaltres ja havíem vist obres de vestíbul, per tant una mica sí que ens esperàvem el format, no? Així més distès, d'aprendre alguna cosa i una mica com de cafè-teatre. Però m'ha agradat molt també el tema del karaoke al principi, ha sigut molt xulo, per començar ja amb alegria i amb ganes, no?
Perquè començava l'obra amb un karaoke del públic participatiu, no entenc?
Exacte, sí, això ja fa que entris a l'obra, no?, amb una energia diferent i superinteressant, m'ha semblat molt bona idea.
I què digues, això?
No, que hi ha molt contacte amb el públic, que hi havia preguntes al públic o cançons al públic que t'animaven.
Exacte, feia estar tota l'estona en continuïtat amb l'obra, no? Què és el que més us ha agradat? Ara ja per acabar ja us deixo anar a descansar, que ha sigut un divendres llarg.
A mi els actors, perquè clar, són de la casa, els coneixem, ho fan molt bé, són divertits i m'ha agradat molt veure'ls perquè fan superbé.
Ho fan molt bé.
Jo no vull fer spoilers, però també els actors són molt macos tots ells, la Marga, el Jordi, tots ells, la Lídia, tots... Fa molt bé, fa molt bé.
Uns actorassos i uns actrius.
I que siguin històries curtes també fa que la història sigui amena i sigui més fàcil de passar, no? Que sigui molt xula
i... permet estar connectat.
Exacte.
Durant tot el que és la història i entrar també
diferents temes amb històries curtes, molt xulo.
Bé, per anar tancant, ja va quedant poca gent al vestíbul, ha passat estona, han parlat amb els protagonistes, han parlat amb els membres de l'obra, hi ha un ambient doncs distès i molt, molt agradable, i em trobo amb el director del projecte, Jordi Santamaria. Què tal? Bon vespre.
Hola, bon vespre. Què tal? Encantat que sigueu aquí.
I nosaltres de poder parlar amb tu. Abans de res, com descriuries l'amor en una paraula?
Entrega. Bé, és que jo no entenc l'amor si no hi ha una complicitat amb la persona que estimes. I això significa donar-ho tot per l'altre, de la mateixa manera que l'altre segurament ho dona tot per tu. Llavors és una entrega total.
Una entrega total. I tu, conjuntament amb tot l'equip del projecte, has fet una entrega d'una obra que s'anomena doncs, Parlem d'amor i d'altres. Com ha estat dirigir i crear una obra de vestíbul, un cafè-teatre, diguem-ne, no? Podríem dir un format vestíbul.
Doncs sempre és complexa perquè l'espai és reduït i jo inicialment aquesta obra me l'havia imaginat d'una altra manera, però la vam adaptar a vestíbul. I és molt xulo perquè realment això de poder treballar a un metre del públic et dona en un moment determinat un subidón important i llavors és molt, 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 molt xulo per això, perquè veus que el que estàs fent, si la gent reacciona o no reacciona, i clar, és perillós, el vestíbul és molt perillós, però a la vegada és, jo crec, de les millors coses que es poden fer en teatre.
El vestíbul és un lloc que pot ser, o pot sortir molt bé, o pot rebre directament el feedback negatiu del públic al moment. Quin és el feedback que et va arribant, quin és les reflexions i els comentaris que t'arriben per part del públic?
La veritat és que la gent surt som molt contenta, diu que li ha agradat molt, que han rigut força, i llavors una mica és això el que buscava. Quan jo vaig escriure aquesta obra, bàsicament pensava en tot de gags que poguessin arribar al públic i que els hi poguessin fer passar una estona divertida. Llavors jo pensava, i si aquests gags quan els fem la gent no riu? No riu. I llavors, afortunadament, la gent riu i s'ho passa molt bé. I realment és que no teníem cap altre tipus de pretensió que durant aquesta hora i deu que dura l'obra la gent estigui aquí, frueixi del que és l'espectacle i sobretot s'ho passi molt bé i rigui el màxim possible.
Al final és riure i és una obra que és una comèdia totalment, no?
Sí, sí, ens l'hem mirat com una comèdia. Hi ha algun toc dramàtic per trobar un contrapès, però realment ens ho vam imaginar una comèdia i una comèdia més amb música pel mig. Vull dir que al final és una mica com un poti-poti de tot allò que a mi m'agrada, que en un moment determinat vaig decidir posar-ho dintre del mateix sac, barrejar-ho tot i he sortit al Parlem d'amor i altres.
Per últim, Jordi, una última pregunta. Et volia preguntar si has extret referències, d'on has tret aquests gags de còmics passant d'extrems, sense fer cap mena de spoiler encara a la nostra audiència, però clar, és que són situacions bastant diferents unes de les altres.
Doncs jo diria que el 75% són de fets de gent que conec, que li han passat coses d'aquestes, i alguna és imaginable. La primer amor, per exemple, que ve relacionada amb una cançó meva i conseqüència d'això es fa aquesta escena, no? Però d'altres no, d'altres són gent que tenen un problema determinat i sé que han tingut han anat a fer tractament, per exemple, i això m'ha inspirat en un moment determinat per crear una escena.
Allò que deien, que la realitat moltes vegades supera la ficció, no? I d'aquí podem treure moltes coses, i tot és una gran obra de teatre, molts cops. Bueno, Jordi, un plaer, felicitats també per aquesta obra ja més que estrenada. Què ens queda de dates ara?
Doncs ens queda demà dissabte i diumenge d'aquesta setmana, i el dissabte de la setmana vinent i ja acabarem.
És a dir, hem d'estar atents perquè queden últims dies, o estan exaurides les entrades?
Estaven exaurides, sí. Hem tingut la gran sort, que encara no ens ho creiem, d'haver exaurit les entrades abans de fer la primera representació, amb el que per això estem supercontents, perquè la gent ha reaccionat molt. I la gent tenia ganes de riure, i suposo que com que van dir que era una comèdia, doncs tenia ganes de venir-la a veure, i estem superagraïts a la gent que ens ha fet confiança i sense saber ben bé què venia a veure, ha vingut i ha comprat l'entrada per venir a veure el nostre espectacle.
Doncs moltíssimes gràcies, Jordi, que seguiu disfrutant d'aquestes funcions que us queden, i a veure si hi ha sorpreses i es prorroga o no. Ja això ja ho veurem.
Ja ho veurem. Ho deixem a l'aire. Moltes gràcies.
Per acabar, ja que no quedava ningú a fora, decidit que em colava a dins de les bambalines, dins dels vestuaris, i m'he anat a l'escenari del Sant Vicenç, lluny del vestíbul, i m'he trobat, doncs, evidentment, a un actor i una actriu d'aquesta obra. Què tal? Qui sou, primer de tot?
Hola, jo em dic Aina Santamaria.
Hola, Aina.
Jo sóc el Ricard Jiménez.
Hola, Ricard. Com esteu després d'acabar aquesta funció? Més relaxats, ja?
Sí, avui hi havia tensió, perquè era la segona, portàvem una setmana sense assajar ni res i al principi estàvem una mica nerviosos.
Sí, bueno, corrobores?
Sí, i tant. Però al final ja heu vist que ha sortit fantàstic.
Sí, s'ha de dir que el públic estava entregat. A veure, abans de res, com he fet a tothom aquesta nit, hem de reflexionar. Això és superimportant. Llavors, vull que em definiu l'amor en una paraula. Aina, va, comença.
L'amor és confiança.
Tothom diu confiança. Per què? Justifica la teva resposta, com els exàmens.
Doncs perquè la confiança és la clau de tot. O sigui, al final, quan tens un vincle amb una persona, la base és la confiança. Si no, vas malament.
Bueno, bon consell per l'amor, audiència. Ja ho sabeu, confieu, diu l'Aina.
Bogeria.
Ara, ara.
Bogeria. L'amor és boig. I ja ho veus, aquí, el que et pots trobar.
Sí.
De diferents maneres, de diferents formes.
Aleshores, segona pregunta importantíssima. Com és tenir el públic a literalment 30 centímetres? Perquè el format que fa teatre és així.
Realment, transmet... O sigui, al final, et dona com molta confiança, segons com. Perquè si agafes com un vincle amb ells, és com, vale, t'estic fent l'obra tu, et tinc a res, a 10 centímetres, i al final m'estàs rient les gràcies si és que va bé. O sigui que jo crec que és molt guai tenir el públic a res. Perquè és com que et veuen bé, et senten bé, tu també els veus, sents, veus les seves emocions i tot el que els hi passa pel cap. Llavors,
sí, és a dir, a través d'aquest vincle tot el que podria ser dolent, o sigui que podria ser els tinc a sobre, m'estan mirant, qualsevol moviment que faci, es pot convertir en quelcom positiu i ser un, ok, tinc la seva confiança, m'estan mirant, els hi faig a ells i a ningú més.
Exacte.
Oh, això és una reflexió interessant. Sí. Molt interessant.
I per altra banda hi ha l'altra reflexió, és... Vale. M'estan mirant, i si m'equivoco, i si he fet un moviment, i si he ajupit el cap quan no tocava, qualsevol cosa d'aquesta d'així, també dona molt, molt, molt respecte. I està molt a prop al públic, a mi em dona...
És aquesta paret que quan estàs dalt de l'escenari és bastant més grossa, podríem dir que és un mur de formigó, que la pots trencar com a recurs, exacte, però en canvi a vestíbul passa a ser una paret de pladur, no? Que es trenca tan fàcilment com bufant molts cops. Aleshores, ara sí que per acabar, anem a ser una miqueta crítics amb nosaltres mateixos com a actors i actrius. Què canviaríem del projecte? De dir, ei, jo he sortit d'aquesta escena i m'he equivocat en aquesta frase. O jo potser aquesta cançó sent potser una miqueta anant a fer autocrítica.
L'únic que sí que hagués canviat una mica del procés de fer, doncs que hi havia alguns dies que no estàvem a tope i tal, bueno, com sempre passa. Llavors hagués canviat com les ganes d'alguns assajos, però ja està, és l'únic que puc dir.
És, al final és cíclic i en dies que estàs amunt, dies que estàs avall, el procés d'assajos sempre és molt llarg i es passa per moltes etapes, creació, execució, bueno, és tot un món.
Jo m'ho he passat molt bé i no canviaria absolutament res del projecte, de veritat. O sigui, des del primer dia que m'ho vam proposar fins al primer dia que vam començar a fer la representació, no canviaria res i m'ho passo fantàstic.
L'important és disfrutar, passar-s'ho bé dalt de l'escenari i sobretot fer disfrutar el públic, i avui almenys avui s'ha aconseguit i esperem que els pròxims dies també no en tenim cap mena de dubte nosaltres. Moltíssimes gràcies, seguiu disfrutant d'aquesta obra i estimeu-vos molt. Seguim parlant d'amor molts cops més.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. Duel de musicals, amb Eli i Xavi Quero.
Doncs ja tenim els germans Quero preparats aquí a l'estudi per trobar-se cara a cara, per enfrontar-se, amb el bon sentit de la paraula, amb dues seleccions d'obres de teatre musical. Com sabeu, en Xavi escull uns musicals, l'Eli uns altres, i després per les xarxes socials podem saber quins han estat els més votats. Aquesta setmana ens parlaran sobre obres musicals relacionades amb el món de la televisió, ja que el passat 21 de novembre va ser el Dia Mundial d'aquest mitjà de la televisió. Bon vespre a tots dos.
Bon vespre.
Bon vespre.
Doncs som-hi, va, entrem en matèria. Amb qui comencem?
Bé, doncs començo jo amb el primer subtema, que és tot començar un dia qualsevol amb una notícia qualsevol. I això és el que li passa al protagonista del Dia de la Marmota. Per ell, cobrir l'esdeveniment de la Marmota Phil és una notícia, i un dia més, principalment quan ets un home de televisió pretensiós que ha de donar cobertura a una notícia televisiva que ell considera una collonada.
Un musical que també estem a punt de veure a la ciutat de Barcelona.
Així és, i de fet, mira, ara parlaré d'un que s'està fent ara mateix, o està a punt de fer, sincerament, no ho sé, que és el Come From Away. Come From Away també comença un dia irrellevant, un dia qualsevol, un 11 de setembre del 2001, ja sabem el que passó, però en aquest cas el que tenim com una de les protagonistes és la Janice, que és el seu primer dia a la televisió de Terra Nova, i es troba amb tot
Ostres,
allò.
Ostres, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escoltem un fragment d'una de les seves cançons.
On the northeast tip of North America, on an island called Newfoundland, there's an airport. It used to be one of the biggest airports in the world, and next to it is a town called Gander. Welcome to the rack if you come from away. You probably understand about half of what we say. They say no man's a pilot.
Perfecte, dos musicals, jo crec que força coneguts per la gent que li agradi el teatre musical, que a vegades ens porteu i ens descobriu musicals. Jo crec que amb aquests dos no hem fet cap descobriment, però sí que potser hem refrescat la memòria d'algú. Anem a un altre subtema.
Sí, dins d'aquest subtema de la tele, tu t'hi mates per sortir amb ella d'una forma o d'altra. I és el que li passa a la protagonista d'un musical, veritat?
Exacte, al musical de Hairspray. L'Edna, no? Que faria qualsevol cosa per sortir al programa de ball d'en Courtney Collins. I ho aconsegueix. Ella, no sé l'estereotip de noia que no apareixeria mai al programa d'en Collins, aconsegueix això i més.
Escoltem-ne una de les seves cançons. També un altre gran musical, una altra gran de banda sonora, coneguda gairebé mundialment, també per la seva versió segurament cinematogràfica més que la musical, potser. I Xavi, en aquest cas...
Vale, jo me voy a lo local, a lo català, en aquest cas me'n vaig a un musical de la cubana que mai sap si fan musical, fan...
Què fan?
Què fan? No ho sé, però jo vull ser de partícip, que és el Mamá quiero ser famoso.
Home, i tant.
Aquest espectacle, que era també un musical, es plantejava la possibilitat d'assistir en directe a un d'aquests programes que es graven en teatres, un programa de talents, però és que no era ni de talents, era un programa de gent que volia ser famosa, amb el qual portaven a un munt de gent que volia ser famosa, i bé, aquest és el jingle principal de...
del musical, o del que fos.
Exactament. Mami, I wanna be famous. Mami, just sing a nice silver scream. Mami, I wanna be gorgeous. Call the place.
Doncs, més que la televisió, com deies, en aquest cas també era la fama, no? Sí. I que no sempre la fama va lligat del talent, i en aquest musical es pot veure clarament.
Exacte.
Sí. I passem a l'últim subtema relacionat amb la televisió.
Exacte. En aquest cas, la tele, de la mateixa manera que pot donar-te la vida, com en cançons anteriors, també et pot xuclar l'ànima. I el director de cinema, Mark Cohen, del musical Rent, ho sap prou bé. Filmar una protesta la que va obrir les portes del cel mediàtiques i esdevenir famós, però ha perdut els seus amics i el que fa no és part d'ell. No es representa, es ven l'ànima per no res.
Escoltem-ho. Perfecte, i en aquest subtema, Xavi, què has escollit?
Doncs jo directament m'aplico la norma de que et treu l'ànima. Hi ha un musical que a mi m'agrada molt, que és el Jerry Springer, The Opera. Jerry Springer és el creador de les teleescombraries, és a dir, el diari de Patricia, que ho va fer en la versió nord-americana i la versió britànica. I, de fet, ell riu de tothom, també de si mateix, i fa un programa en el que ell mor i se'n va a l'infern i es troba a tota la gent que ha sortit del seu programa i que no ha sortit ben parada.
Escoltem. Where were you when I was on my own? Where were you when they rolled the stone? Where were you when I was getting old? Where were you when I was sick and bold? Where, where? Perfecte, doncs teniu els tres subtemes. Va, farem un repàs abans de tancar la secció perquè els oients els hi quedi ben clar les dues seccions. Hem parlat de tres subtemes en el primer... Bueno, abans d'això, dir que jo crec que avui ens trobem davant d'un duel de musicals amb musicals més coneguts, jo crec, que de les seleccions en què els oients... Jo crec que les votacions seran més fàcils o més difícils, perquè jo crec que n'hi han coneguts de totes dues bandes. La selecció de l'Eli ha quedat amb el Dia de la Marmota, amb Hairspray i Rent. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do la selecció de l'Eli. I la selecció del Xavi ha quedat amb Come From Away, Mama, quiero ser famoso, de La Cubana, i Jerry Springer, d'Òpera.
Això mateix.
Perfecte. Doncs aquestes són les seves dues seleccions relacionats a musicals amb el món de la televisió, des de totes les branques que hem pogut anar sentint. I ja sabeu que durant aquesta setmana penjarem aquesta selecció al nostre compte d'Instagram, @monaltaló.està, i podreu votar quina ha estat la vostra selecció preferida. I, per tant, mereixedora de guanyar aquest duel de musicals. Moltes gràcies, Xavi, moltes gràcies, Eli, per la recerca, per la feina i per tenir-vos una setmana més al programa.
A tu.
Fins aviat.
Amunt al taló. A Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
Doncs entrem a la recta final del programa d'aquesta setmana i ha arribat el moment de Teatre de Franc. Recordeu que és el moment en què la nostra col·laboradora més teatrera ens fa els seus comentaris sobre obres de teatre de Barcelona. Bon vespre, Elvira, com estàs?
Bon vespre i contenta una altra vegada d'estar aquí amb tu.
Cada setmana parlant de teatre.
I tant,
aquest moment
sí.
Ens agrada.
Sí.
Avui ens portes tres muntatges teatrals que actualment estan a la cartellera barcelonina.
Sí.
L'Elvira avui ens parlarà de Carmel, un muntatge de Les Impossibles al Teatre Lliure de Gràcia, que pretén entendre les diverses maneres de relacionar-se amb el consum de substàncies i els seus efectes. Uh-huh. També parlarem d'una altra obra del Teatre Lliure, en aquest cas de Montjuïc.
Exacte.
Parlarem de Casting Lear, una peça d'autoficció de la directora i actriu Andrea Jiménez, uh-huh, a partir de Lear, de Shakespeare, uh-huh, improvisada cada nit amb un actor diferent.
Això mateix.
I l'Elvira també ens porta el seu comentari sobre Fisterre, a la sala Versus Glòries, una road movie teatral en to de comèdia de l'Iran on dues desconegudes es troben en un taxi camí de Fisterre.
Fisterre, això.
Perfecte, Elvira, doncs va, per quina comencem?
Comencem per Fisterre.
Perfecte.
Així ja anem amb el cotxe embalats.
Perfecte.
I continuarem cap al llibre després.
Genial, doncs som-hi.
Doncs, com deies, Fisterre, una comèdia escrita per Ferran González i dirigida per Xènia Reguant. Al centre de l'escenari hi veiem un cotxe, primer tapat amb un plàstic negre. En començar la funció es veu que és un cotxe que és blanc i sembla més de joguina que no pas autèntic. Dues dones, una és la conductora del cotxe, que representa que és un taxi amb els colors dels taxis típics de Madrid, l'altra dona apareix amagada al seient del darrere. La viatjant demana a la conductora que la porti a Finisterre, que en gallec és Fisterre, fi de terra, ja ho sabem, això. Representa que són a la carretera de Pontevedra. El motiu de fer aquest viatge és que la passatgera vol llançar les cendres del seu marit al mar on el va veure néixer. Ell era gallec, ella és catalana. Fa poc que s'ha mort el seu marit i el porta en una capsa de sabates, o això sembla. Una capsa que no abandonarà mai. Fins aquí, tot normal. I s'intueix un argument prou atractiu, amb moments còmics i divertits. Més tard, però, sortiran situacions incoherents i de misteri on les dues dones podrien ser unes assassines. I l'argument es torna més surrealista. Dues dones que es podrien assemblar amb Thelma i Louise, aquella pel·lícula famosa.
Sí.
Aquestes dues dones que van en cotxe.
En cotxe, sí.
Però a la gallega. Dues dones que cada una té un passat i al llarg del viatge s'aniran coneixent. Crits, converses molt ràpides i un argument estripat i inversemblant que comença amb una situació, com he dit, que sembla que serà interessant i que de mica en mica, al meu entendre, va perdent interès, convertint-se en una funció per riure i passar l'estona. Les actrius Gemma Martínez i Marta Tomassa s'esforcen a arrencar rialles als espectadors i a mesura que va passant l'obra van exagerant els seus papers. potser per indicació de la directora. Molt bones interpretacions, això sí. Per una direcció, jo diria, menys lluïda. I un text que podria donar més, diria. Una obra que s'hi ha d'anar amb ganes de riure, que pot agradar molt a les persones que simplement van això al teatre a passar una bona estona, que també és molt lloable, eh?
I tant.
Riure, per riure, sí, és molt divertida. Aquesta obra està programada fins al 8 de desembre.
Perfecte, doncs encara tenim...
Tenim uns quants dies.
Tenim uns quants dies, aprofitant
no
també
masses,
doncs,
però...
el pont de la Puríssima.
Exacte.
Sempre
sí.
Ens agrada que aquests dies de festa són més fàcils a vegades per quadrar agendes, així que tenim un parell de setmanes encara
sí.
per poder disfrutar de Fisterra. Perfecte,
sí.
Doncs va, cap al Lliure, el de Gràcia o el de Montjuïc?
Bueno, comencem pel de Gràcia.
Doncs som-hi.
Com deies tu, són dues obres en el Teatre Lliure, aquesta temporada tan interessant que ens presenta el Julio Manrique. El Caramel, una obra amb la signatura sempre interessant de la companyia Les Impossibles, que regenten, com sabem, les germanes Clara i Ariana Peya. En aquesta ocasió han buscat la col·laboració del dramaturg i director Pablo Mejías. Segurament per aquest motiu, o potser per algun altre, la funció es parla en català i en castellà. L'obra ens planteja sobre el tema de les substàncies que moltes persones consumeixen, que tant poden ser drogues, alcohol o tabac o altres. Com diuen a la hipnosi, realment llegiré tal com ho posen en el programa, consumim per descansar, per oblidar, per celebrar, per fugir, per sentir més i per no sentir tant, per saciar la pena, per trencar barreres, per trobar pau, per desconnectar i per connectar-nos, perquè ens passin coses o potser suportar les coses que no ens passen. Això és la definició de l'obra i talment és així. Com sempre, en els espectacles de Les Impossibles, denuncien algun tema d'actualitat, fent servir la dansa amb les originals coreografies de l'Ariana Peya, que en aquest espectacle només la dirigeix. Sempre sortia, aquesta vegada només dirigeix i prou. La música també tan particular de la Clara Peya, que barreja notes electròniques amb les seves més romàntiques composicions, que sempre és un goig veure l'entrega extraordinària de la pianista. Veure-la a l'escenari, ja només mirant-la amb ella, ja és un goig. I les bellíssimes paraules, en aquest cas, escrites per l'argentí Pablo Mejías. En escena, dalt d'una tarima, un piano de cua negra. La pianista anirà vestida tota de color blanc i serà il·luminada en diferents i originals focus. Al mateix temps, també farà ús de diversos recursos de percussió que té al seu abast. A baix, a l'espai escènic, com si fos una pista de ball, sis ballarins i ballarines faran les seves filigranes ajudades a unes taules i unes cadires. Representa que estan en un bar i van demanant copes una darrere l'altra. Una altra, van dient, una altra, van reclamant. Poden ser copes o altres ingredients, com droga, com cocaïna o el que sigui. És igual. Tots en volen més. Però mai, en cap moment, les intèrprets diuen el seu nom del que representa que estan consumint. Ho demanen, però no sabem què és exactament. De tant en tant, la veu dels personatges s'anirà fent reflexions que seran subtitulades amb una pantalla que hi ha al fons. També, en el fons de l'escenari, una porta de vidre opac que farà alguna transparència. I un penjarrobes en el costat de la porta, on potser es podrien deixar aparcats tots els elements que provoquen al principi una felicitat i que més tard poden privar de viure la vida en plenitud. Es podrien penjar allà totes aquestes coses. Ells pengen les jaquetes, però es podrien penjar. També hi ha un moment que es treuen i es posen la jaqueta,
exacte,
com volguem dir, em poso, em consumeixo o m'ho trec. I és molt significatiu, aquell moment. En definitiva, aquesta mena de caramel que provoca addicció. Un espectacle molt interessant i extremadament ben fet, que es pot veure fins al dia 1 de desembre.
Sí, jo és aquesta la vaig veure el dia de la seva estrena i una de les coses que també reflexionava la Clara i l'Ariadna, i trobo que està molt bé afegir tot aquest conjunt de substàncies que normalment queden allunyades quan parlem d'addicció, que parlaven sobre la diferència entre les drogues legals i les drogues il·legals.
Il·legals.
Parlaves tu del tabac i de l'alcohol, però elles també feien referència als fàrmacs.
Exacte, també.
Perquè en una de les entrevistes que jo vaig veure també, la Clara comentava que feia 10 anys que prenia antidepressius i que feia recentment els havia deixat.
Ja.
I també era una de les coses que l'havia fet reflexionar sobre el procés d'addicció, perquè ell era addicte als antidepressius.
Són addiccions.
I que funcionen de la mateixa manera, són substàncies i és un consum de substàncies.
Sí, també
parlàvem sobre aquesta reflexió i l'espectacle és meravellós, com tots els que fan.
Preciós.
I escoltar les paraules del Pablo sempre és un gust.
Sí.
O sigui, jo sóc molt fan d'aquest dramaturg.
Sí.
I tot junt és com una catarsi i surts... Jo vaig sortir bastant tocada, de dir... Molt emocionada del que havia vist, però també amb moltes preguntes i moltes...
Sí, fa reflexionar moltíssim.
Molt. I és el que m'agrada, perquè deien, no volem jutjar res sobre el consum, sinó que volem fer preguntes, no? I
cada un reflexioni.
Exacte, que en puguem parlar, que en puguem reflexionar, que
cadascú
pensi...
Que cada un tregui les seves conseqüències i pensi... Sí, sobre aquesta obra. Molt interessant.
S'ha de veure.
Sí. Doncs parlem una altra que també s'ha de veure,
perfecte,
Carlota?
Perfecte, doncs som-hi.
També te l'aconsello,
Vale.
A veure, és Casting Lear, l'espai lliure del Teatre Lliure, l'espai petit de baix.
Sí.
Una bona proposta que ens ve des de Madrid. Després de tenir un gran èxit en el Teatre L'Abadia, de la mà de l'actriu i directora Andrea Jiménez, Premi Ojo Crítico del Teatre 2019. Barreja de ficció i de realitat. No se sap on comença una cosa i on acaba l'altra, Cadascú, l'espectador, pot creure's el que van dient o no. La Jiménez proposa un joc per reflexionar sobre la paternitat, agafant l'argument del Rei Lear, de William Shakespeare, per fer un raonament sobre l'amor i les disputes entre pare i filla, que sempre n'hi han.
Exacte, sí.
Però sobretot sobre el perdó i l'acceptació d'un i l'altre, que també arriba moltes vegades. A vegades no s'hi és a temps, aquest perdó.
Sí.
Això és el que planteja també el Rei Lear.
Sí, i tant.
L'argument de Lear, on el vell rei vol saber quina de les filles l'estima de veritat, posant traves i discutint cada pas que fan elles, es mescla amb la vida personal, o no, això ja és cadascú que ho pensi, de l'actriu. Ella s'identifica amb la filla petita, la Cornelia, la filla petita del Rei Lear, que haurà de contradir el seu pare per poder seguir la seva verdadera vocació. En aquest cas, la vocació és el teatre. El pare no ho volia, i d'aquí doncs ve tot el conflicte que ell es posa. En aquest punt, l'actriu necessita que algun actor representi el Rei Lear. I és aquí on comença l'originalitat de la funció. A cada representació serà convidat un actor diferent, que tingui una edat adequada per poder representar el pare de l'actriu, que li avantatgi uns 20 o 25 anys més. Aquest actor només sabrà que farà alguna escena de l'obra, però ignora com serà i què haurà de fer. La seva actuació serà la primera i l'única vegada que la farà. No coneix el text ni en quines situacions haurà d'actuar. Els diàlegs i moviments els anirà rebent per part de la directora i un apuntador a través d'un auricular, o rebent les instruccions a cau d'orella. Nosaltres, al lloc que estàvem assegudes, quasi sentíem el que li deien. I era interessant, veies que l'apuntador es tapava la boca, però ens venia el murmuri de l'apuntador i llavors l'actor ho repetia. I el dia que hi vaig anar, el convidat era l'Eduard Farelo, que ens va oferir una brutal interpretació plena de matisos, seguint fidelment, però amb naturalitat, les instruccions rebudes. Per mi, de les millors actuacions que li he vist al Farelo. Què?
Jo ja he sentit diversos comentaris amb els diferents actors.
Sí.
L'estrena la va fer el Pep Cruz.
Sí.
I molta gent diu, és el millor que ha fet el Pep. Doncs, o sigui, els hi treu el millor.
Els sap treure.
És fort.
Els hi sap treure.
És fort.
De veritat que ens va posar la pell de gallina. Una experiència teatral i una lliçó de teatre inigualables. Els actors que han col·laborat o que faran pròximament col·laboraran són el David Bagés. No sé fins avui quins han actuat, Jo els dic tots. El David Bagés, el Manel Barceló, el Pepo Blanco, el Pep Cruz, el Pep Ferrer,
Josep Julien, sabadellenc, Jordi Martínez, Pep Molina, Pep Moner, Francesc Orella, Albert Ribalta, Pep Tosà i el que he dit, Eduard Farelo. Uh-huh. Alguns ja ho han fet. I queda saber,
encara.
De saber, a més no, el públic no sap quin, quin actor hi haurà aquell dia, eh? Us aconsello que no us la perdeu, la superba interpretació de la Jiménez, i sigui quin sigui l'actor convidat, segur que serà un gaudí enorme. Si jo pogués, l'aniria a veure una altra vegada, per poder veure un altre actor diferent, eh? I veure la manera d'interpretar aquest Ray Lear, o aquest pare de l'actriu. Aquesta funció està programada fins al dia 1 de desembre.
Perfecte, aquesta ens queden menys dies.
Sí, però espavileu-se.
Sí, sí, s'ha de córrer, perquè jo crec que també a mesura que vagin sortint crítiques o la gent ho vagi a veure, crec que les entrades aniran,
sí, volaran.
Aniran volant. Perfecte, sí. Elvira, doncs ja ho tenim.
Exacte.
Perfecte, tres recomanacions, sobretot la de Càsting Lear, refanyeu-vos una mica, i les altres podem aprofitar, com dèiem, els dies de Festa de la Puríssima per anar al teatre.
Exacte.
Ens veiem aviat, Elvira.
Vinga, gràcies. Adéu-siau, gràcies a vosaltres.
Doncs aquí acabem l'Amunt al Taló d'aquesta setmana. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu els nostres podcasts. Rescateu també aquest programa i tots els altres al web de Ràdio Sabadell i també a la seva aplicació. No us perdeu les novetats a les nostres xarxes socials, a Instagram, @amuntaltaló.està. Tornarem la setmana vinent per seguir parlant de teatre local i de tot allò que passa als nostres escenaris. Gràcies per escoltar-nos una setmana més.
Amunt al Taló.